Què tal? Molt bona tarda. Passo un minut del punt de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, emissora municipal de Sitges. Arrenca amb el primer temps de descompte d'aquest nou any del 2016 que coincideix, com sempre, amb l'endemà de la mitja marató. En aquest cas, la 33a edició de la mitja marató i el 5è quart de marató que es va disputar ahir, diumenge 10 de gener. Per cert, amb un bon temps, bon clima, satisfacció en línies generals per una bona organització, més o menys tothom content, bona participació, evidentment, també pel que fa als atletes locals. En fi, que d'aquí uns moments farem repàs de les diferents classificacions, el que ens deixa aquesta 33a edició de la mitja i també el quart de marató, amb els testimonis també d'alguns dels protagonistes, sobretot dos, els guanyadors, Ait Moussa en l'apartat masculí i Leonor Font en l'apartat femení. En futbol, no han començat massa bé les coses, ni pels Sitges ni pel Sobrense. El Sobrense que va patir una sotragada important ahir a Aiguadols en aquest primer partit de l'any. Derrota dura i contundent, 1-4 davant, tot s'ha de dir, però, un dels conjunts favorits a l'ascens a tercera divisió i amb prou potencial, com és el Futbol Club Sant Boià. I sensació agradolça també la que ens va deixar l'empat dels Sitges aquest passat dissabte al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, encaixant el gol de l'empat en el temps de descompte, al minut 92. D'aquí uns moments ens hi posarem. En el bloc poliesportiu destacarem també, com no, la victòria ajustada, però victòria al cap i a la fi del bàsquet Sitges 70-71 a la pista del Safa Claró. Tots els resultats també que ens deixa la jornada en d'hoquei patins, tot recordant de nou que aquest divendres i en partit ajornat de la 15a jornada el primer equip del Club Patí Sitges rebrà amb el Club Patí Calafell aquí a Pinsbens a partir de 2:15 de la nit. Ho anirem recordant perquè és un partit prou important per les aspiracions del Club Patí Sitges. Depenent del resultat, l'equip dirà o no adeu a les opcions que a hores d'ara matemàticament encara pot tenir per pujar amb la primera catalana. Falta, però, tota una segona volta. Bloc poliesportiu també que ens faran repassar tots els resultats en matèria de futbol base, futbol femení i en rugby, que bé, les coses no han anat massa bé. Una vegada més, el primer equip del Rugby Club Sitges perdent 32-16 amb el camp del Puc. Se li complica i molt la permanència al conjunt sitgetà. 4-3, comencem. Quatre i sis minuts de la tarda, aquest primer temps de descompte del nou any d'aquest 2016 fins les 5 en punt de la tarda, fent resum, fent crònica, com cada dilluns, de l'actualitat esportiva, vaja, del primer cap de setmana esportiu del nou any, el que hem viscut tant ahir com abans d'ahir, i com sempre en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Avui que començarem parlant d'aquesta 33a edició de la mitja marató de Sitges i el 5è quart de marató, el Toni un any més que es va estar passejant per la zona, per aquest ambient atlètic 100%. En fi, Toni, un bon temps, una bona participació, tothom bastant content, i això és el que suposo agrada.
Sí, a més, la mitja de Sitges té una cosa molt important. La gent vol venir a la mitja de Sitges. És molt atractiva per la gent, perquè tothom parla de la mitja de Sitges, no? I ve molta gent, no? Jo comentava aquest matí que a les 7 del matí jo anava ja cap a baix, cap al passeig de la Ribera, i doncs ja estava, n'hi havia molta gent.
Hi havia ambient.
Ja baixava la gent. I quan tu parles amb la gent, parla del bon ambient, parla que s'ho passa molt bé, i parlen que és una de les mitges que més agrada en el calendari
atlètic.
Atlètic.
Corredors que venen per primer cop, corredors que repeteixen, en fi, una mica de tot, com cada any va fer a part, com dèiem, un bon temps, una bona climatologia, cosa que va anar força bé, i suposo que els atletes i corredors ho van agrair, i de quina manera. Ja els diem, en línies generals, doncs parlem de satisfacció. Bona participació, estem parlant d'uns prop de 2.500 atletes, corredors, vaja, com li vulguin dir, entre la mitja i el quart de marató. Un quart de marató que, bé, també va tenir molt bona participació local, molt bona participació de corredors i corredores de Sitges, i en fi, quan parlem de noms propis, ens hem de de fixar sobretot amb el guanyador d'aquesta edició número 33 de la mitja de Sitges. Es diu Ait Moussa. Va fer 1 hora, 11 minuts, 30 segons. Antoni va poder parlar amb ell. Atenció! Escoltaran Ait Moussa en un perfecte català i potser més d'un de vostès pensaran, caram, Ait Moussa, el nom doncs català no és. Bé, és un atleta marroquí però que fa molts anys, ja de ben petit, que viu a Catalunya, a Vilafranca del Penedès, per ser més exactes. El guanyador d'aquesta 33a edició de la mitja marató, Ait Moussa, en declaracions ahir a Ràdio Maricel.
He anat molt sol, però bueno, és el que hi ha amb aquestes curses quan vols tirar un ritme i els altres no poden seguir bé. Però bueno, he anat seguint. He patit sobretot a la segona volta, a la part aquesta del passeig marítim, amb el vent en contra, una miqueta, t'ha costat. Però bueno, després he pogut seguir amb aquest ritme i he aguantat.
Això d'anar sol t'ha perjudicat o t'ha beneficiat? A veure, vosaltres que esteu acostumats a totes aquestes coses, potser amb algú a darrere t'hagués donat més força, no?
Anar sempre amb una mitja o una marató de quilòmetres d'anar acompanyat està bé, perquè vulguis o no baixes a ritme i pots tirar, però bueno, creu que ja. És la tercera mitja que faig i creu que ja.
Corres amb l'Atleti Vilafranca, no?
Soc del Club Atletisme Vilafranca, però amb curses així de mitges, 10 quilòmetres per aquí a la costa, Vilanova corro amb Evasi en Vilanova, que és el meu patrocinador, i mira, bastant bé, molt content.
Aquesta és la primera vegada que corres aquí a la mitja de Sitges?
És la primera vegada que corro aquí a Sitges, sobretot fa 2 anys que tenia ganes de córrer aquí, l'any passat no vaig poder. La meva preparació no està per fer mitges, preparo cross i 10.000 en pista, però bueno, aquest any he fet una miqueta així en excepció i ja porto 2 mitges amb la temporada, però bueno, és disfrutar d'aquestes curses i molt bé.
I escolta, què t'ha semblat aquesta mitja?
Molt bé, molt bé.
El circuit?
El circuit bastant bé, l'organització, molt, molt content. A quasi totes les parts que he estat hi ha hagut públic, sobretot aquí al centre, a les parts de les afores, al costat de l'estació, bastant bé, molt content.
Molt planell, no és potser el que l'agrada més al corredor, no?
Bueno, té uns trencalls de ritme, que és del pont del... per com passes abans del pont del tren, i després quan tornes i puges, aquest de trencar ritme, però bueno, l'altre és molt planer i pots córrer.
I escolta, i a partir d'ara què?
Bueno, a partir d'ara és tornar a la rutina, no? Estudiar i seguir corrent. Seguir corrent i mira, si n'hi ha un altre pel camí la faré, si no. Però bueno, ara l'objectiu és d'aquí 3 setmanes, que és a la 10 Cas de Vilafranca, que ja la farem i seguim endavant.
Escolta, molt bé el teu català, eh? Quan portes aquí?
Home, aquí quasi porto des de petit. Des dels 5 anys porto aquí a Vilafranca. Soc de Vilafranca, porto vivint allà des dels 5 anys, imagina.
Tornaràs a Sitges?
Clar, sí. El meu futur, sí. A l'any que ve, o mira.
Molt bé.
Soc encara jove per fer moltes mitges, però a mi m'agrada aquest tipus de curses i bastant bé.
Doncs Ait Moussa, el guanyador d'aquesta 33a edició de la mitja marató de Sitges amb aquest 1 hora 11.30. Segon classificat va ser Xavi Tomassa amb 1 hora 13.13 i el tercer classificat Daniel Baén amb 1 hora 13.19. Destacar que el primer sitgetà pel que fa a la mitja en creuar la línia d'arribada va ser un clàssic, Toni, Francesc Vila. Llàstima, no el podrem escoltar, el Toni sí que va fer un intent allò de poder parlar amb ell, però com es diu en aquests casos, la tecnologia li va fer una mala passada, eh? Allò, l'enregistradora no anava massa catòlica i no podrem escoltar el Francesc Vila, però en fi, un Francesc Vila que estava cansat, evidentment.
Molt.
Però molt content, evidentment.
Molt content, tenint en compte que són molts anys, el que Francesc Vila...
Sí, sí, de les 33 que deu haver corregut.
Sí.
25,
no?
Tranquil·lament.
Jo diria que sí.
Francesc Vila, que en el seu dia també va ser director de la cursa.
Sí, exacte. I a més és una referència, no? I clar, el fet de veure creuar per l'arribada doncs al Francesc Vila, a tots els que seguim la mitja de fa molts anys, ens va agradar molt perquè a més és un home doncs, que és molt agraït i és molt participatiu sempre en el que és les proves atlètiques, no? No s'alegraven i ell, tot i que li va costar una miqueta parlar perquè al principi no podia, el pobre, al final se va decidir.
És un clàssic, sens dubte, en Francesc Vila, de tota mena de curses, i més quan parlem de la mitja de Sitges. En Francesc Vila, que va fer 1:21:13. En l'apartat femení, la guanyadora de la mitja va ser Leonor Font, amb 1:23:21. Toni Muñoz també tenia ocasió de parlar amb ella en acabar la cursa.
Moltes gràcies, felicitats a vosaltres per la cursa.
És la primera vegada que la guanya, que la corres?
No, és el tercer any, però sí que és la primera vegada que la guanyo. L'any passat vaig fer segona i aquest any he apretat una mica més i he aconseguit guanyar.
Molt semblant, no? Vull dir, no ha variat res, el mateix circuit, tot igual, què t'ha semblat?
El circuit el mateix, l'únic que avui ens ha fet una miqueta més de vent, però bueno, el bo és que tampoc ha sortit gaire el sol, així que s'ha corregut molt a gust.
Com t'has trobat?
M'he trobat bé, molt lleugera, bé, en forma. La veritat és que és un plaer córrer aquí, Sitges, perquè és molt agradable al costat del mar.
Això vol dir que seguiràs corrent la cursa de Sitges, no?
Espero córrer molts i molts anys més amb vosaltres, sí.
És una cursa planera, va bé pels corredors, això, no? No trobar massa pujades ni baixades, no?
La veritat és que s'agraeix perquè pots agafar un ritme constant i mantenir un bon temps i, la veritat, marcar-te un objectiu perquè pot ser molt real.
I a partir d'ara què?
Doncs, bueno, jo soc triatleta, així que ara ja a partir d'ara enfocant-me als duatlons i després al triatló, i l'any que ve un altre cop a córrer mitges.
Doncs així s'expressava Leonor Font, la guanyadora de la mitja en la categoria femenina. La segona classificada va ser Rosa Navarro, va fer 1:24:16, i en tercera posició va quedar Arantxa Tejero, amb 1:26:57. Parlem també de la prova 10K, d'aquest cinquè quart de marató, que va tenir com a guanyador Manuel Salvador, amb 34:54, seguit de Manel Torres, amb 35:23, i de Dani Serra, el sitgetà Dani Serra, que en aquesta ocasió es va decantar pel 10K en comptes de la mitja. El Dani va fer 35:27. En l'apartat femení d'aquest cinquè quart de marató, el podi el van encapçalar la Jèssica Bonet amb 41:55, la Maria Ruiz amb 43:16, i finalment tercera classificada amb la Eva Inglada amb 43:50. Pel que fa a la classificació local, classificació allò única i exclusivament de Sitges. Pel que fa a la mitja marató, ho hem dit ara fa uns moments, el podi se'l van repartir. En Francesc Vila, en primera posició, amb 1:21:13, segon, Fernando del Barrio, amb 1:21:58, i tercer, Kiko Tomàs, amb 1:23:35, Kiko Tomàs pertanyent a l'equip del Club Natació Sitges. En l'apartat femení, la mitja, a nivell local, se la van dur la Natàlia Rodríguez amb 1:48:22, en segon lloc Sònia Ventosa amb 1:49:48, i en tercera posició la Gemma Reventós amb 1:50:30. Pel que fa amb el cinquè quart de marató, el podi va ser en primer lloc per en Dani Serra, ho hem dit abans, amb un temps de 35:27, el segon per en Jordi Serra Fullera amb 38:33, i tercer lloc per l'Eric Roqueta amb un temps de 39:06. Pel que fa a l'apartat femení del 10K, el podi va ser en primer lloc per la Eva Lamela amb 46:52, la Eva que pertany a l'equip del triatló Sitges, segon lloc per Montserrat Teixidor 48:41, i tercer lloc per Eva Pérez amb un temps de 49:28. I allò intentant cercar amb algú que també ens pogués oferir el seu testimoni, el Toni va anar a parar amb un altre corredor de moltes curses, en Ramon Faraboni.
Però moltes,
però moltes.
50 sí, sí. Mitja maratons, sí, sí, sí. A part de totes les curses.
Evidentment, de Sitges també en porta unes quantes, em sembla que són 5 o 6, però un Ramon Faraboni que també ens va atendre i va parlar una miqueta de la seva passió per les curses i una miqueta també sobre el recorregut d'aquesta mitja de Sitges.
Sí, són 50 mitges i més de 100 curses. Entre mitges i curses de 15 a 16 quilòmetres, de muntanya, alguna pirata, són més de 100. Sí.
Són uns quants anys, eh?
Molts anys. Perdó. Molts anys són. Molts anys. I les cames comencen a fer figa.
De Sitges, quantes portes?
50.
50 Sitges?
Ah, no, perdó, perdó. A Sitges, Sitges porto... Ah.
Però home, jo dic, des del 33, no?
Des del 93, menys dos que no vaig fer, una per lesió i l'altra vaig tindre febre el dia abans i no vaig sortir.
Hem parlat molt de circuits, de tot això. Què et sembla aquest? La gent sembla que està molt contenta.
Bueno,
no sé, com ho veu un sitgetà?
Bueno, és el de sempre, si no hi ha més és el que hi ha, però a mi em falta més poble. Ja sé que és més difícil i que el poble és curtet i que no traguem quilòmetres, però és que portem molts anys amb el mateix. No hi ha res més, no ho sé, es tindria que mirar, però alguna cosa més pel poble és bonic, perquè quan passes pel poble la gent que et coneix t'anima i sembla que no, però per exemple a partir del quilòmetre 18 i mig que passes pel poble fins al final, que ja vas molt cansat, voles, aunque vas cansat, voles.
Dels quants circuits que han hagut aquí Sitges, perquè l'han variat
moltes vegades,
aquest què et sembla? Potser aquest és el més acertat, menys?
Jo crec que va haver uns anys que hi havia un altre que era més acertat, que es pujava per l'estació, es baixava Rafael Llopart, es feia el Jesús, barallades, 2 de maig i tal. Però bueno, és el que deia abans, si no hi ha més, pues què hi farem? Aunque, no sé, per mi és bastant avorrit, però potser perquè sóc de Sitges, entreno per aquí i me'l tinc molt apamat.
Lo coneixes perfectament.
Sí, sí.
Perfectament.
Potser els de fora diuen que està molt bé. L'únic que passa que per fer marca no és un circuit per fer marca, perquè hi ha molts viratges i això sembla que no és per gent que tingui molta potència. Però bueno.
Ja veus, avui el guanyador ha arribat sol, ha anat sol tota la cursa.
Quan ha fet?
No ho sé, ara no me recordo bé, perquè clar, porto ja diverses entrevistes, no? Però no, bueno, no, tampoc, vull dir, ha passat, em sembla que de l'hora 12 a l'hora 13.
Ja, és que no és un circuit per fer marca, és molt revirat, i bueno, si tens cames i tu tens una marca alta, aquí la pots fer, però si vas amb una marca justeta, aquí jo crec que mai la superaràs, però bueno, jo què sé, potser sí, no ho sé.
I tu estàs content de la teva marca avui, del temps que...
No, perquè vaig anar a Lleida i vaig fer hora 33 i aquí m'he anat a hora 35, però és que les càmeres ja no són les mateixes i he arribat bastant fatigat, però bueno, otra más, no hay más.
Doncs això, dèiem, Faraboni, otra más, una més a afegir al calaix, al sac, com es diu. 4 i 20, aquest és el nostre particular en resum d'aquesta edició número 33 de la mitja marató de Sitges i el 5è quart de marató. Seguim endavant, Toni, anem al futbol, que malauradament aquest 2016, així no. D'entrada, com a primer cap de setmana del nou any,
no ha començat
gaire bé. Esperem que acabi molt millor del que ha començat. Primera Catalana, grup 2, partits d'aquesta jornada número 16. Els resultats que ens deixa la jornada són Lleida B 3, Redis 1, Vistalegre 1, Balaguer 2, Sant Ildefons 1, Vilanova 2, Rapitenca 3, Terrassa 0, Igualada 1, Vilaseca 1, Torredembarra 2, Jesús i Maria 1, El Catllà 0, Castelldefels 6, Amposta 3, Viladecans 2 i Sugurense 1, Sant Boià 4. Tornem a tenir canvi de líder. El nou líder, almenys fins diumenge que ve, és el Balaguer, 31 punts. Segon, Igualada amb 30, 29. I tercer, Castelldefels. El Sant Boià també puja uns quants llocs. Se situa 4 amb 28. El Sobrense cau de la segona a la cinquena plaça, 28 punts. 27 per Vilanova i Rapitenca. 26 per Lleida B, 25 per en Jesús i Maria, 24 per Terrassa, 23 per Vilaseca, 21 punts per Vistalegre, 19 sumen Sant Ildefons, Amposta i Viladecans i tanquen la classificació amb el Redis amb 10, el Torredembarra amb 7 i el Catllà amb 5. Doncs, com dèiem, tot just en començar amb aquest primer temps de descompte del 2016, Toni, sotregada important, la que va patir el Sobrense en ahir a Aiguadols, aquest 1-4 davant, podríem dir, un equip amb gran potencial, com és el Futbol Club Sant Boià, un històric del futbol català, un equip que ha jugat fins i tot a la segona divisió B, un clàssic de, també de la tercera. Entenem que circumstancialment es troba en aquesta primera catalana, però al revés d'ahir va ser d'aquells, no direm que fa mal, però que... No sabem com s'acabarà de pair tot això.
Espero que bé. Espero que això l'arregli el Sobrense al camp del Redis, no?
un Redis que jo mirava els números i que de fet ha guanyat 3 partits i ha empatat un. Té 10 punts ha aconseguit,
sí, sí,
en el que va de campionat. Los demás tots són derrotes. Espero que bé. El que passa que allí doncs, es jugava amb un gran equip. Jo no diria que per mi és el millor que ha passat per aquí. Per mi el millor que jo he vist ha estat l'Igualada. Però la sensació que me va donar a aquest equip, el Sant Boià, va ser molt bona. Molt bona.
D'aquí uns moments podrem escoltar el que deia el Josu, l'entrenador del Sobrense. Un Josu que no estava content, evidentment, però que va parlar que ahir potser no va ser el Sobrense.
No, és que des del primer moment nosaltres ho vam parlar. Aquest Sobrense no és tan intens.
Ahir li va faltar, i ho deia el propi míster, no? Potser aquell punt de competitivitat, aquell punt de descaro, no? De dir, és igual qui tingui al davant, es digui Sant Boià, Castelldefels, és igual. Potser ahir el Sobrense li va faltar això, no? Aquest puntet,
sí,
aquest petit plus.
I potser va patir molt el nom. El fet de que és el Sant Boià.
Probablement, ell també ho deia, no? Jo hem tingut potser massa respecte al rival. Respecte jo... sempre, no? Sempre s'ha de tenir, però...
Sí, però...
sí, sí, conservant una miqueta els teus arguments, no? I ahir el Sobrense va tenir poquets d'arguments, potser.
Sí, és que jo m'he quedat amb una cosa, i feia referència fa un ratet, tenint en compte que l'Igualada, canviant, parlant del mateix, però canviant una miqueta els termes d'aquí, no? L'Igualada va empatar amb el Vilaseca.
Sí.
El Vilaseca, el Sobrense, allà li va donar un bany.
Sí, hauria pogut guanyar tranquil·lament.
Va mereixer guanyar.
Això, no demostra, ha... això et demostra que el tòpic respon perfectament.
Cada
partit és una història diferent. Clar. I aquelles coses que sempre s'acostumen a dir.
Clar, i jo me quedo amb això, no? És tan superior al Sant Boià, el Sobrense? No. El que passa que no va ser un bon partit del Sobrense.
No va ser el seu millor dia.
Exacte.
No va ser,
no
el,
va ser
millor
el millor dia. Es venia d'una aturada que, tot i que diguin que això enxegar sempre costa...
Clar, i això li preguntàvem al Josu, si una miqueta aquest era el temor, no? El fet de que tu vens d'una aturada, de que vens d'estar dies inactius, sí que tornes a entrenar, però a vegades perds aquell punt de frescor, de competitivitat... I bé, ell deia que no, que preocupat no, sinó que el partit en certa manera el motivava i molt, i evidentment qui sap si ell com a entrenador, i ho deia, i molts dels jugadors es tornaran a enfrontar mai a un equip com el Sant Boià, no?
Home, s'enfrontaran segons la segona volta,
sí.
Després ja veurem, jo penso que sí, jo penso que no sé si aconseguirà la categoria el Sant Boià, però el Sobrense sí que seguirà un any més segur en aquesta categoria, la primera,
sí, home,
catalana,
sí.
I jo crec que s'enfrontarà a equips
ara potser
amb molt renom.
Algú que ens escolti pensarà, home, ostres, no passem del blanc al negre.
No, no.
És el que diem sempre, entre el blanc i el negre hi ha una escala de grisos
sí,
que cal tenir molt, molt, molt present. Però potser ahir la sensació va ser la de... no sé si dir baixar a la terra, perquè el Sobrense mai ha estat als núvols, i això sempre... la gent del sud ho ha tingut molt, molt clar, però potser des del punt de vista del de fora, del qui ho veu, ahir va pensar, ostres, pues sí, el Sobrense està competint bé, però tampoc podem aspirar a lluitar-li un ascens a un Sant Boià, a una Igualada.
Clar, de moment no. De moment ells han vingut aquí i han guanyat. Això no vol dir que tu vagis al camp d'ells i treguis un bon resultat.
No, clar, queda tota una segona
perquè
volta.
Queda tota una segona volta, i del Sobrense m'ho crec tot. A més, una altra cosa, i torno a repetir el mateix, estem veient resultats molt estranys, i això és fruit de la igualtat. Sí que a dalt estaran aquests equips, això segur, perquè mira el Balaguer, havia perdut 3 partits gairebé consecutius, però ja està líder.
Sí, 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 fa un mes no és que ningú donés un duro pel Balaguer, perquè també és un dels equips que sempre hem considerat com dels favorits.
Clar, clar.
No dic per això, doncs està on està.
Clar.
I torna a estar encapçalant la classificació.
Clar. I cada 3 setmanes tenim un líder, no?
Sí, sí, sí. I això explica, clar, una vegada més, la igualtat que hi ha aquesta temporada en aquest grup segon de primera catalana. El partit, Toni, la primera part no ens deixa... ocasions molt, molt, molt clares, ni a una banda ni a l'altra.
No.
Recordem un xut de Didac, sí, els primers instants, amb, sí, que va superar el travesser, i la d'ells, doncs, és la del gol, pràcticament. Al minut 37, una molt bona centrada de Buba, que va ser, sens dubte, un dels estilets del Sant Boià, la va aprofitar Avellaneda per fer de cap el 0-1. Amb aquest resultat s'arribava a la segona part, gerra d'aigua freda, perquè el 52... en una magnífica jugada d'estratègia,
tres tocs, sí,
sí, amb tres tocs, doncs el Sant Boià va materialitzar el 0-2, gol de Buba, i quan semblava que el Sobrense entrava de nou al partit amb el gol del Marcos, uh-huh, un molt bon xut des de la frontal, al minut 63, al minut arriba l'acció desgraciada del Minga, que sense voler es fa el gol en pròpia porta. Allà ja penso que el partit s'acaba.
Allà s'acaba. És una llarra d'aigua freda. Mm-hmm. Fas el més important, entrar dintre el partit, però un minut després, sí, surt. Sí. I clar, això va passar molt al Sobrense. A partir d'aquí el Sobrense va voler, va intentar, però clar, ja es veia que era, sí, sí, sobre el paper, més, o sobre el camp, sobre el terreny de joc, ja més tranquil, millor col·locat.
Després arriba el quart gol, obra també de Buba, un Buba molt, molt, molt llest, molt actiu,
molt ràpid,
molt ràpid, avançant-se a un intent de refús de Marcos Espigado, anotant, com dèiem, aquest quart gol. I sí que el Sobrense va poder maquillar una mica el resultat, amb un penal a favor, que també va suposar l'expulsió del dorsal número 5, del Sant Boià, Àlex. Però Josep Maria Mercè, doncs, que va entrar al minut 58, no va poder materialitzar.
Uh-huh. Segon penal que, sí, sí, que li veig jo errar, sí, sí, a Josep Maria Mercè, un va ser
el camp del Gornal. Camp del Gornal, l'últim partit de l'any passat.
De l'any passat.
Sí, abans de festes de l'any passat.
L'últim, i aquest el primer partit, sí, d'aquest any.
Curiositats, doncs, de la vida.
Curiositat.
Al final, derrota, com dèiem, 1-4, i bé, aquesta sensació, com dèiem, la que tenia en Josu Julián, de no haver estat allò al 100% a nivell competitiu.
Hem demostrat que podem competir amb el Sant Boià, però també hem demostrat que quan no estem al 100%, doncs qualsevol equip, i més el Sant Boià, doncs ens pot guanyar, i ens guanya. Crec que avui no hem estat encertats en molts moments del partit. Tot i així, hem entrat dintre del partit, però clar, si a la jugada següent tens una falta de marcatge i et fan un gol tan fàcil, bueno, és complicat. Aviam, igual que aquests jugadors, doncs, ens han donat moltes tardes d'alegria, doncs avui sí que és cert que crec que no hem estat del tot encertats, ni ells, ni jo, ni, perquè jo ara mateix, bueno, crec que m'he equivocat en el plantejament del partit, no en el plantejament del partit, potser no he sabut llegir bé el partit i no els he ajudat als jugadors. A partir d'aquí torno a dir-te, són tres punts que hem perdut, però bueno, davant un rival que en principi és el favorit d'estar dalt.
Ara deies, l'equip no ha estat bé avui.
No, és el que et deia, crec que avui ha sigut dels partits més dubtosos de l'equip. En defensa no hem sigut contundents, en atac ens ha costat molt crear ocasions. Sí, hem tingut alguna arribada, però no acabàvem de xutar a porta, de definir, i clar, quan el Sobrense no defineix, doncs, home, és un equip, doncs, bueno, és un equip normalet. Clar, si això li sumes que avui en defensa hem estat, no sé l'adjectiu, però no hem estat contundents, doncs amb un equip així, doncs, no has d'estar contundent, mínimament has d'estar a la mateixa intensitat que ells. Si no ho estàs, pateixes.
En certa manera, aquest partit et feia por, et feia respecte per lo que suposa, no? Començar, no diré de zero, però després d'una aturada per vacances, potser el ritme de l'equip no és el mateix, tens al davant un rival com el Sant Boi. Et preocupava això?
No, a mi em motivava. No, aquesta pregunta els hauries de fer als jugadors. Jo no sé si a ells els preocupava o no. Jo, a mi em motivava molt guanyar a un equip que fa 4 anys estava a segona B. Em motivava molt. Pensava que havien preparat bé el partit. S'ha vist que no. S'ha vist que sí que és cert que ha passat factura determinats entrenaments del Nadal, que, bueno, que ha sigut una miqueta més bueno, més amateur, però bueno, és el hàndicap que té el Sogorense. Juguem en una categoria en la qual jo no puc obligar a entrenar a tothom, perquè òbviament no tinc el pressupost per fer-ho, i suposo que els altres ho fan i no perden pistonada o guanyen pistonada. Avui s'ha demostrat un equip d'endollat, un equip que sabia el que havia de fer, i nosaltres dubtosos, hem estat dubtosos, però ja et dic, no em preocupava, a mi em motivava.
Heu tingut el vostre moment amb el gol del Marcos, però a l'acció següent el gol desgraciat del Minga, no?
Sí, és el que et deia. No, és el que et deia, clar, si els hi dones aquesta facilitat...
No, són massa cops aquí.
Clar, aviam. Després tenim un penal, no el fem, bueno, quedàvem 8 minuts, dius, bueno, si fem el 2-4 amb un menys, jo què sé, tens aquesta il·lusió d'aquest arreó final, però bueno, que no, res més, no ha sigut el dia, és una pena perquè és a casa, potser hi ha jugadors, potser no juguem un partit més així a la nostra vida esportiva, potser jo com a entrenador no jugo més contra el Sant Boi. Ha sigut una pena avui ha sigut una pena perquè avui ha vingut un equip gran de veritat de Catalunya, com el Castelldefels l'altre dia, com l'Igualada, tal igual, i avui no han donat la talla, i és una pena per un club així que surtis golejat i que surtis amb dubtes, i avui el problema és que sortim amb dubtes.
És el retret, entre cometes, que pots fer avui, el fet de que el Sogorense no hagi o hagi estat dubtós, com expliques?
Mira, jo li explicava a Carlos a banqueta, li deia, mira, escolta'm, si jo no sigués l'entrenador d'aquest equip, ara mateix no el coneixeria. Hi ha hagut un moment que ningú deia venga, vamos, o animava, o... Escolta'm, potser jo el primer, potser jo el primer que m'he vingut una miqueta... No avall, però sí que he dubtat i potser no els he ajudat des de la banqueta. Potser he sigut jo que no els he sabut demostrar aquesta motivació per intentar remuntar el partit, però avui crec que ens ha faltat ànima. S'ha faltat ànima. Ostres, quan no et surten... Jo soc del parer que quan no surt una acció tècnica, per almenys has de córrer. Punt. I si tu corres, corres. Clar, el quart gol ens ho mirem, el primer gol ens ho mirem. És que clar, són masses facilitats. El tercer ens ho fem. És que clar, així tens moltes... Clar, nosaltres hem de fer un gol per tota l'escaire per marcar un gol. Ens han de fer 23 faltes per tirar-se al terra. Bueno, no som un equip en aquest sentit pícaro, llest. No, nosaltres som molt, molt, molt bona gent i intentem jugar i jugar i jugar, i bueno, sí, acabes el partit amb un mes, però perdent 1-4, i al final els punts han acabat amb boi. Bueno.
I això és una derrota dura, és cert, però l'equip, com a mínim, almenys el que portem fins ara, ha demostrat que ha tingut capacitat de reacció, no? Sí que ara us venen dos partits seguits fora, Redis i Terrassa, però bé, suposo que tu com a entrenador esperes que l'equip tingui una bona reacció.
Jo no tinc cap dubte, jo no tinc cap dubte, jo em considero un equip més de Primera Catalana, un equip que pot competir amb el Sant Boi i que pot competir amb els Redis perfectament. El problema és que jo no jugo. Llavors, crec que aquesta setmana no ho he sapigut demostrar als meus jugadors. Crec que determinats jugadors han tingut massa respecte a l'adversari avui, i sí que hem de tenir respecte, òbviament, però bueno, hem de sortir a jugar a futbol, que és futbol, no passa res si falles, i el que passa és si no ho intentes, i avui m'ha faltat això, intentar-ho, per almenys intentar-ho.
Bé, ja ho han escoltat. Reflexions, com a mínim, Toni, sinceres, per part de l'entrenador del Sogorense. Aquests dubtes que ahir ell mateix va tenir com a entrenador i pel que va veure, no? I aquest detall que jo abans també et comentava, de que sí que ens va donar aquella sensació que a la banqueta hi va faltar aquell espurna, també, no? Aquell crit, aquell somi, no? Una miqueta, aquella energia.
Sí.
Sí, no sé si ahir els astres estaven allò una miqueta, no diré en contra, no? Però va faltar aquell
Sí.
Aquell som-hi.
El que fa el subvenent és quan no troba el camí, no?
Sí, sí. Aquella grava,
l'espenta, no? Aquell... sí, sí. Donar l'espenta perquè trobi el camí. Ahir es veia clarament que li costava molt trobar el camí, però faltava això. No va ser el dia del subvenent, un partit de fruits ho té tothom.
Evidentment, i que almenys retrets, els mínims.
No,
els retrets que tot entrenador ha de tenir cap al seu equip quan sigui l'hora d'analitzar, de visualitzar-lo i de dir hem fallat aquí, aquí, allà. En fi, això sí. És una qüestió estrictament d'anàlisi tècnica. Però a nivell motivacional, Toni, toca reaccionar i el Sobrense ens ha demostrat fins ara que s'ha pogut reaccionar. És a dir, que després d'una sotregada l'equip s'ha aixecat.
Sí, i se té que aixecar els rèdits, té que guanyar aquest partit i jo penso, jo confio plenament que guanyarà. Me quedo també amb una cosa que he escoltat avui d'una persona que no segueix tot el Sobrense, però que ve a veure el Sobrense perquè doncs lo va veure un partit i l'ha agradat molt el Sobrense i l'he escoltat i ha dit, diu, és que no se li pot demanar més al Sobrense.
És
que tot el que ha donat el Sobrense és molt. I ahir estava jugant, i això perquè s'animi la gent del Sobrense, ahir estava jugant amb un equip que té el pressupost més gran de la categoria, i li va plantar cara, el que passa que tots els partits no surten com un vol, però la gent del Sobrense pot estar molt satisfeta del seu equip.
Sens dubte. 4:39, toca aixecar-se i evidentment veurem, esperem que la reacció de l'equip sigui positiva aquest proper dissabte al camp del Redis. Seguim endavant. Seguim endavant perquè hem de repassar el grup 12 de la tercera catalana. D'entrada amb els resultats que van ser aquests: Olivella 2, La Granada 0, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Sitges 1, Cubelles 0, Martinenca 3, Carme 1, Piera 3, Riudevitlles 3, Sant Pere 91, La Múnia 0, Montserrat Igualada 2, Anoia 7, Fàtima 0, Calaf 3, Castellví de la Marca 1 i Martorell B 1, Joventut Ribatana 1. Líder Alcalaf amb 38 punts, segon Montserrat Igualada amb 37, tercer Martorell B amb 35, el Cubelles que és quart amb 34, el Sitges cinquè amb 32, amb 28 la Múnia, també els mateixos punts que la Juve Ribatana i la Martinenca. 24 per Piera, 20 per Olivella, 18 punts per Sant Cugat i Anoia, 15 per la Granada, el Carme en suma 14. I a la part baixa trobem el Molanta amb 13, el Fàtima amb 10, el Castellví amb 9 i Cué, i proper rival per cert dels Sitges, el Riudevitlles amb 7. I sense cap mena de dubte, Toni, el partit de dissabte passat a Sant Cugat Sesgarrigues també és un d'aquells de xof, d'aquella sensació de quedar-te una miqueta a quadros, no?
Clar.
D'aquells tres punts que tens a tocar, però que el 92, quan el Sant Cugat t'empata, quedes fotut.
Molt fotut. Et
quedes fotut perquè la sensació és que hem perdut avui doncs dos punts clarament.
Sí. Sí, perquè...
I no és cap anàlisi avantatgista, sinó perquè, evidentment, els que vam estar allà i vam veure el partit, veritablement el Sitges era un partit, sent allò no massa agosarats, 0-3, 0-4...
Com a mínim.
Com a mínim,
Vull
dir, per no passar-se.
Com a mínim, sí.
I el que són les cores, Un altre d'aquells tòpics del futbol,
Sí.
Un, quan acaba perdonant... ho acaba pagant.
Ho pagues. Sí, no.
I el Sant Cugat, en la pràcticament única ocasió que va tenir...
La única.
Perquè el Mario doncs, no va tenir que intervenir allò amb accions perilloses del conjunt local, doncs una falta bombejada a l'àrea i una rematada esplèndida, tot s'ha de dir de cap, doncs va suposar aquest empat a un.
Sí.
Que neutralitzava el gol que havia fet l'Albert en Barberà després d'una gran acció d'Alejandro Morillas i ocasions... per un tubo, Toni.
Sí, moltes. És que no es pot perdonar de la manera que va perdonar el Sitges.
Xuts entre desviats, entre que el porter també va desviar algunes.
Sí, sí. Altes, el porter va aturar, perquè jo me trec el barret al porter. El porter del Sant Cugat és un molt bon porter, tindrà el seu caràcter, aquí ja no entro, però és molt bon porter.
Va faltar encert, podríem dir-ho així, si hem de fer allò un resum, no?
Va faltar encert. Molt d'encert, i com tu has fet el comentari, ho veiem venir. Jo estava desitjant que acabés el partit perquè pensava, mare meva, arribarà una jugada tonta i no s'empataran. I així va ser. No va ser tonta perquè va ser una falta ben llançada,
sí, sí.
I un cot de cap ben donat.
Sí, inapel·lable, vull dir, tant l'execució de la falta com la rematada posterior, escolta'm, res a dir.
Res que dir.
Sant Cugat va tenir la sort, doncs, i l'encert, perquè no s'ha de dir, d'igualar el maig.
Sí, sí,
i ho deia després el Manel, no? Quants partits jo he guanyat així, no? A la meva trajectòria, no?
Sí.
No arribes, i a l'última allò, gairebé una miqueta a la desesperada, doncs tens la sort de ficar-la dintre. I te'n vas o amb una victòria, o en el cas del Sant Cugat, amb un punt.
Sí.
Que per ells era important, o que sumava, evidentment, però que pels Sitges no.
No,
no era
ser,
suficient, no?
No, perquè va ser més
tot
superior.
I que el Manel feia la reflexió, ara ho escoltaran, que quan li preguntàvem, esperem que aquests dos punts que tu deixes de sumar no afectin massa en un futur, no? Dic que no trobem a faltar aquests dos punts de Sant Cugat. Ell creu que no, que si això et passa un mes enrere, doncs potser sí, un o dos mesos enrere, però que ara el Sitges està més a prop.
Clar, no, té raó.
Ara tornes a allunyar una mica, perquè evidentment tens el Montserrat a 5... i però, 6 al Calaf.
Té raó en aquest sentit, a més a més...
I que ell creu, perdona Toni, que l'ascens es decidirà amb els enfrontaments directes. És
sí.
A dir, quan el Sitges hagi de jugar amb el Calaf, amb el Montserrat, amb el Martorell B, que serà d'aquí dues setmanes,
sí, però
amb el Cubelles, que també no trigarem massa...
Però jo me quedo amb el que tu guanyes aquest partit, perquè el tens guanyat, i fas tot per a guanyar-lo... I el Martorell que empata amb la Juventut Ribatana, doncs tu t'acostes una miqueta més. El Cubelles que perd a casa,
sí,
tu pràcticament lo adelantes.
Sí, sí.
I arribes a casa a jugar el partit que tens que jugar amb el Cubelles i ja estàs igual que ell. Ara et treu, no sé si dos o tres
dos
punts.
Dos punts. 34 té el Cubelles, 32 al Sitges.
Que tu fent el que estaves a punt de fer-lo ja, perquè de fet va passar del temps reglamentari, no mates el partit, ells t'empaten, però tu fas els deures i ara estàs per sobre del Cubelles.
Una jornada, Toni, abans d'escoltar el que deia el Manel, bé, que no ens va deixar... sorpresa, sí, jo crec que una, que és el 0-3 de la Martinenca al camp del Cubelles.
I l'empat de la Ribatana.
I l'empat potser de la Ribatana al camp del Martorell B, sí. Tot i que el Martorell B últimament doncs, està cedint bastants punts.
Ja.
També va empatar, em sembla que l'última jornada de festes, abans de festes, amb la Martinenca. Una Martinenca sí. Que compta que està xupant d'aquí d'allà, eh?
És molt bon equip, eh? És un equip molt ben format i a més és un equip molt ordenat.
Calaf no va fallar amb el Castellbí, com prevèiem, i Calaf el Montserrat, doncs 0-2 a la Múnia.
Sí, sí. I me quedo amb un resultat sorprenent. Els 6 gols que va marcar, 5 o 6 gols que va marcar la noia.
7?
7.
5 i 6, 7.
7. Qui li va fer al...
El Fàtima.
El Fàtima, 7 sí, gols. Set això vol dir que... Va recuperant. D'aquí 3 jornades tenim a la noia, eh?
Sí, senyor, sí, senyor.
I allà.
El Sitges té ara 2 partits consecutius a casa, l'últim de la primera volta amb el Riudebitlles, compte que ve de guanyar el seu primer partit.
Sí, primer partit.
Obrirà segona, rebent el Martorell B, i el primer desplaçament de la segona, la noia.
Sí.
Jornades interessants. Vinga, anem a escoltar el que deia el Manuel Rodríguez després d'aquesta ensopegada a Sant Cugat del dissabte.
Bueno, és el que passa quan no mates els partits... De tantes ocasions hem de fer un golet més per acabar més tranquils i no l'hem fet i bueno, aquestes, al minut 90 ja si fa algun gol és el contrari ja, perquè és així, això és així, jo he guanyat molts partits així, tancadeta darrere i esperar la teva i bueno, i si ha arribat al 92, doncs ha arribat al 92 i bueno, gol, no hi ha res a dir, és un gol que està bé i ja està. La pena ha sigut que nosaltres hem tingut com 15 ocasions i no n'hem fet cap. Hem fet una, vaja.
Fotuts, suposo, no?
Se creu perquè són dos punts importants, però... Això li pot passar a qualsevol. Al llarg d'una lliga, un partit així, ens passarà a tots. No, jo penso que ara fa mal, però al final de temporada, doncs bueno... Ja veurem si fa més o menys mal. I és relatiu. El camp és un camp complicat, és un camp difícil, tampoc és un camp que vingui aquí qualsevol i guanyi fàcilment, tot i que avui nosaltres si guanyem 0-5 no passa res, però no ha sigut així. I bueno, i seguir treballant, no passa res, és un empat. I bueno, dintre del cap un empat al camp d'aquest equip, doncs amb unes altres circumstàncies el donaries per bo, avui el donem per dolent perquè he vist el partit. Clar, no pots donar-lo per bo quan has tingut tantes ocasions i quan a tu no t'han arribat en tot el partit.
sí que s'hagués guanyat, evidentment la lectura hagués estat una altra molt més positiva, no? Però et feia por aquest partit? T'ho pregunto, perquè clar, típic partit després de l'aturada de Nadal, potser l'equip no té el ritme suficient.
Sí, et fa por en el sentit aquest de dir, bueno, por, et fa respecte com tots els partits. És que el futbol està tot inventat, ja ho deies tu fa un moment, i bueno, una patinada com la d'avui la pots tenir qualsevol partit. És que és així. Penso que ho he fet bastant bé. Avui el partit per mi del Sitges ha sigut molt correcte, molt bé. La primera part molt bé i la segona també molt bé. Hem tingut estonetes molt bones. És que ocasions per fer el segon, ja l'última, aquesta última de Quique, és que ja només tenies que empantar-la, vull dir, però no he volgut entrar i bueno, i després he volgut entrar una que era l'última i era per ells. No hi ha més.
Clar, si pregunto què no ha fet bé l'equip, la resposta és òbvia i clara, no? Vull dir, avui ha faltat encert de cara a porteria. La resta, doncs, l'equip ha treballat bé.
Sí, però ha faltat encert, però és això. També a vegades no solament és l'encert, la sort, és les circumstàncies del partit, no s'hi veu res, el camp s'ha d'entendre que és molt petit, està molt dur... Aviam, les coses no passen perquè sí, és un partit complicat en aquest sentit... No és un problema, potser un xutaràs una amb el cul i entrarà, però potser un xutaràs quatre de sol i no entraran per alguna cosa. Són circumstàncies del partit d'avui, que sabíem que era un partit en aquest sentit difícil i que al final doncs, bueno, se'ns han escapat dos punts, però també és cert que l'encert dura molts minuts, ha sigut nostre perquè hem tingut la pilota, hem jugat, hem arribat per bandes, hem arribat per dintre, hem fet tot bé, hem defensat molt bé, perquè ells ocasions en el joc no han tingut, ells tenen bons jugadors a davant i pràcticament no han tocat pilota, vull dir, és que ho han fet tot bé, és que no puc dir res, és que l'únic que puc dir és que el resultat no és el que hi volíem, però per lo de més, jo tinc la sensació de que l'equip a aquest nivell és el correcte per poder guanyar tots els partits que queden, que després hi haurà un que patinaràs, potser sí, ja ens va passar per exemple el dia de l'Igualada, vull dir, són partits que ho fas tot bé, però a vegades les circumstàncies són les que són.
És potser, Manel, el que parlem sempre, no? Que en l'actual situació de l'equip cada punt que deixes escapar són punts que restes en l'actual...
Bueno, aviam, jo també... Això és evident, però també és evident que això era molt més sangrant fa 6 jornades o 7. Ara estem a 3 punts de l'ascens. Els altres també patinen. I clar, jo continuo dient que en els enfrontaments directes, per aquests dos punts que hem perdut aquí, ni pujarem ni deixarem de pujar. Ho tinc claríssim.
Clar, tu, Lebron, suposo que esperes que aquests dos punts no acabin afectant.
Jo crec que no, Són dos punts que, evidentment, de tindre'ls o no tindre'ls, doncs van dos punts, però penso que els enfrontaments directes seran els que marcaran més el desenvolupament, els enllaç de la Lliga. No crec que... Perquè això que ha passat avui aquí, torno a repetir, això ens passarà a tots. No és que això li passi als Sitges avui i no passi a ningú més. Aquestes coses passen i no crec que aquest resultat sigui cabdal. Això et passa 6 jornades abans, quan estàs a 7 o 8 punts de la zona alta, evidentment fa molta més mal, perquè caus, però ara, bueno, estem allà, vull dir, ara el Covelles guanya, ara perd, ara empata, ara nosaltres guanyem, ara... El Covelles ha perdut.
No, encara no.
Ah, però vull dir que... Tots els partits s'han de jugar i demà juga la Munia contra el Montserrat i el Martorell la setmana passada va perdre a casa o va empatar amb la Martinenca. Vull dir, això passarà en tots els partits. Jo penso que on realment es marcaran les diferències o s'acabarà de veure realment quins són els equips que tindran la chance final seran amb els enfrontaments més directes, perquè aquí sí que marca bastant en el desenllaç, que també poden donar-se resultats que al final no siguin definitius, perquè ara et ve el Martorell i empates, doncs, bueno, estàs a igual, de 3 punts, m'entens? Vull dir, jo penso que hem sumat un punt, que seguim endavant, que hem de començar a recuperar les victòries. Ara ve un partit a casa que tenim que guanyar-lo, que tampoc serà fàcil, perquè tothom es pensa que, bueno, els partits els guanyen fàcil i no n'hi ha cap que sigui fàcil, i partit a partit, i no hi ha cap problema. Avui, si jo hagués vist avui de Sidia que l'equip ha jugat malament, que ens han superat, però estaria més preocupat, però això no ho he vist, per tant, bueno, la preocupació lògica complicat haver perdut dos punts, però ja està, no tinc res més a dir en aquest sentit. A l'equip no li puc demanar més, ho han donat tot, han fet tot el que tenien que fer, vull dir, els canvis han anat bé, perquè quan ha sortit el Quique molt bé, quan ha sortit el Pepe molt bé, inclús quan ha sortit el Víctor, preveient una mica el que ha passat, ha tret tres o quatre pilotes de cap molt bé, vull dir que tot més o menys ha anat sobre el previ. El que passa que al futbol hi ha coses que no les controles, com és un bon centro i un remat inapel·lable, i que és l'únic que t'han fet en tot el partit, però que te l'han fet, i tu, com has tingut les ocasions i no les has aprofitat, t'ha costat els dos punts.
Bé, doncs aquest era el comentari, l'anàlisi, vaja, que feia Manel Rodríguez després d'aquest... agradols, eh? Empat a un entre els Sitges i el Sant Cugat Sesgarrigues. En fi, Toni, que ara dissabte has d'intentar guanyar el Riudebitlles. Riudebitlles que fins a dia d'ahir no havia guanyat cap partit i va i guanya el seu primer partit. Suposem que això serà una bona dosi de moral, tot i que evidentment tu em poses un equip i l'altre i el Sitges...
Home, és superior.
És superior.
És molt superior. I remuntant, eh? Perdia 0-1,
sí, és cert, és cert.
I va remuntar la segona part a l'equip de Rafa Porras, al Sant Pere Molanta. Home, vindran aquí motivats, però el Sitges superior. Aquí el Sitges té prohibit no sumar de 3-3.
No, està clar, perquè seria, sí que seria, si el de Sant Cugat és un petit sotrac, deixar-se punts aquí a Riudebitlles...
Seria una caiguda en picat.
Seria un problema més afegit. Deixa'm repassar una mica el grup 10 de la quarta catalana, Toni, perquè ara t'ho deia. El Sobrense, bé. Sí. Ahir va guanyar 4-1 a les Cabanyes i bé, és dels equips que no va fallar en aquesta penúltima jornada de la primera volta. Va fallar el Ribes a Can Cartró, 3-2. L'Hortonenc doncs, va fer els deures guanyant 2-0 a la Plana en Rodona, i en fi, un bon resultat per aquest Sobrense, que hi va jugar doncs, a una hora inusual, ho va fer després del partit del primer equip a quarts de vuit, però que de moment allà està,
sí.
I que tancarà primera volta a Ribes, al Bosc de Plaça.
Sí, un partit en el derbi, un derbi important, i un derbi en el que el Ribes té prohibit perdre, perquè clar, si perdre més punts ho tindrà molt malament.
Començarà a tenir-ho ja una mica. Pensa que ara la diferència de punts, o el que li treu el Sobrense al Ribes, són 5 punts.
Per
clar,
això,
el Ribes està obligadíssim a guanyar.
Obligat a guanyar, i clar, compte que el Sobrense té molt a guanyar i poc a perdre també. Vull dir, no pensis, perquè li queda molt partit, està allà. Tampoc era el gran objectiu del Sobrense,
no, però...
aconseguir la categoria, i poc a poc, doncs, si ara acabés la competició, jugaria la promoció.
Doncs així és, partit també interessant el que es viurà aquest diumenge al Bosc de Plaça entre el Ribes i el Sobrense. 5 minutets i les 5. Darrers instants del programa, estem intentant allò trucar a l'Isidre, de moment ens comunica el telèfon, ja és mala sort, repassem una miqueta de poliesportiu. En bàsquet hem de destacar la victòria del bàsquet Sitges en aquesta 14a jornada amb la Copa de Catalunya. Es va imposar 70-71 a la pista del Safam ahir al migdia, una victòria que el deixa en aquests llocs de privilegi a la classificació de Copa, allò no perdent massa de vista els primers llocs de la classificació, i per intentar, doncs, a mesura que vagi avançant la competició, doncs està preparat-se per si es donés el cas a poder disputar fins i tot un possible play-off d'ascens a la Lliga EVA. La tercera catalana, el Sènior B, que continua perdent, ho ha fet 72-45 a la pista del Cubelles, un Sènior B que haurà de treballar de valent per no perdre categoria. I a la segona catalana femenina, en partit de la 13a jornada, el Sènior femení del bàsquet Sitges va guanyar 62-48. Per tant, de moment, ja supera les victòries i les derrotes. Està amb 7-6. Bona feina també la que està fent el Sènior femení del bàsquet Sitges aquesta temporada amb la segona catalana. Tornem al futbol. Ara sí que tenim l'Isidre al telèfon. Isidre, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Com ha anat aquest inici d'any. Em deies abans aquest matí, quan he tingut l'ocasió de parlar amb tu, que no massa, massa bé, no.
Espès, espès.
Espès, no? Espès com la sèmola.
Un cap començament molt espès per tots els equips, els que jo he vist i els que m'han comentat els companys, o sigui que espès, espès.
Començant,
alguns s'han guanyat, alguns s'han perdut, alguns s'han empatat, però molts amb situacions espesses.
D'entrada, començant pel 0-0 del juvenil de Preferent a Tortosa.
Sí, que em deia el David que el millor ha sigut el resultat, perquè no vam estar encertats gens.
Doncs un puntet més, que haguessin pogut ser 3 si l'equip hagués estat potser més encertadet i més fi en aquest inici d'any. Per on seguim?
Pues continuem amb el juvenil B, que va guanyar 4-1 al Levante Les Planes. En categoria cadet, el cadet A va perdre amb el camp del Martorell per 3-2. El cadet B va treure una bona victòria de Masquefa per 0-1. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar 2-1 a la penya jove de les Roquetes. L'infantil B va perdre per 3-0 contra el Bassa Vilanova. L'infantil C va guanyar contundentment per 8-0 a la Martinenca. En categoria Alevín, l'Alevín A va empatar 1-1 a Cubelles. L'Alevín B va empatar a casa contra el Viladecans per 2-2. L'Alevín C va perdre a casa també contra el Viladecans per 0-2. L'Alevín D va aconseguir un bon resultat de 3-6 a Castellví de la Marca. I finalment l'Alevi E va perdre a casa contra el Sitges per 2-5. En categoria Benjamín, el Benjamín A va guanyar a la Ciutat Cooperativa per 1-3. El Benjamín B va empatar a Vilanova contra el Baix Vilanova per 2-2. El Benjamín C va perdre a casa 1-3 contra la Ciutat Cooperativa i finalment el Benjamí D va empatar a casa 1-1 contra els Sitges. I com allò que faig de les estadístiques,
en resumen,
6 victòries, 5 empats i 5 derrotes, o sigui, una cosa bastant compacta.
Molt bé, doncs amb això acabem. Isidre, moltíssimes gràcies, fins divendres.
Ens veiem divendres, adeu.
Adeu. Encara ens queda parlar, per exemple, d'hoquei patins. A la segona catalana, recordem que el Club Patí Sitges tancarà a primera volta jugant davant el Club Patí Calafell aquest divendres a Pinsvens, a 21:45 de la nit. Derrota, en canvi, del sènior B, 7-8, aquí no anava a dir a Pinsvens, no, perquè el partit es va jugar a Sant Pere de Ribes, va perdre, com dèiem, davant el Santa Perpètua. Pel que fa al campionat de Catalunya Preferent a Leví, no va començar amb bon peu la Leví A, va perdre 3-10 amb el Cerdanyola. La resta de resultats que ens deixa la jornada d'hoquei patins, el Júnior, que va perdre 3-4 amb el Mollet. L'Alevi B va perdre 0-12 amb el Monjos. L'equip d'iniciació, en canvi, va guanyar 0-3 a Capellades. El Benjamí, que va perdre 10-0 amb l'Horta. I l'infantil, que en canvi sí va guanyar. Ho va fer a la pista del Cubelles per 5-11. Si parlem de futbol femení, a la primera divisió, amb el primer equip femení del Sobrense, que va empatar 2-2 aquí a Aiguadols amb el Guinaueta. L'infantil cadet, que va perdre en la seva visita al camp dels amics i veterans als Pallaresos, 6-2, com dèiem, i l'Alevi infantil, que va guanyar 5-1 a l'Òdena. Parlem també, ja per acabar, en rugby, a la divisió d'Honor B, partit de la 13a jornada, Buc 32, Rugby Club Sitges 16. Només dues victòries, penúltima la classificació, proper partit, de nou fora de casa, Saragossa, ni més ni menys, al camp del Fènix. Ho té difícil, el Rugby Club Sitges aquest any, per salvar la categoria. A la primera catalana, en canvi, victòria del sènior B, 38-20 davant el Químic, i també a la Copa Catalana Femenina, que ha començat aquest cap de setmana, victòria 12-38 del femení del Rugby Club Sitges al camp del Buc. Amb això acabem. Passa un minut del punt de les 5 de la tarda. Ho hem de deixar aquí. Toni, gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres. I a vostès, agraïts de nou per la confiança. Tornem dimecres al Pilotes Fora. Adéu-siau, bona tarda.